A la brúixola, és hora de berenar.
He vingut a berenar el programa una dona que em fa una il·lusió tremendíssima que estigui aquí. Primer perquè torna d'alguna manera a casa, perquè durant un temps la vaig poder gaudir com a companya de redacció. I segon, perquè tinc al davant una estona de conversa que segurament serà molt profitosa i que ens ajudarà a entendre moltes coses del món de l'esport. De l'esport en femení. Afortunadament, la nostra societat és ben diferent d'aquella societat dels anys 60, de l'any 1963, concretament, que dibuixava en aquest tema la cantant Helu versionant la gran Rita Pavone. Danae Boronat, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. M'encanta aquesta cançó.
T'agrada, eh?
És que si vols me la poso a cantar, eh?
Sí? Sí,
sí, a veure. Tu me mientes al decir que vas al futbol. M'encanta.
Els presento pels que no la coneguin, a la Danae Boronat, que segurament els oients fidels d'aquesta casa i les oients fidels sabran de qui els parlo. És una dona que fa un temps estava a la redacció d'esports d'aquesta emissora i que, com tot, com tothom, va fent passes endavant i creixent i creixent i creixent.
Jo vaig aprendre tot a Onda Cero, eh?
Sí, és una gran escola. Per a molts ha estat
molt
una gran escola
gran.
I de moment alguns ens hi hem quedat, altres han anat cap a altres camins perquè la Danae Boronat es dedica al món de la tele, al periodisme esportiu a la tele. Ara et faig la pregunta d'entrada ja, ras i curt. Pare o mare, ràdio o tele?
Ràdio, sens dubte.
Sí?
Sí, jo de gran vull treballar a la tele. A la ràdio. És a dir, tornar als orígens. Sí, sí, per mi, i ho dic de veritat, i moltes vegades la gent se sorprèn, quan ho dic, la tele és molt complicada, és tot molt artificial, molt rígid, hi ha poc lloc a la improvisació, a la naturalitat, perquè ha d'estar tot molt mesurat, molt controlat. I per mi la ràdio permet, l'ofici de periodista, crec que la ràdio es pot exercir d'una manera molt més natural. A mi, no sé, jo tot el dia escolto la ràdio, jo la ràdio la tinc a dins. I és això, jo vull acabar treballant a la ràdio.
Jo me'n recordo quan la Danae feia el ràdio estàdio, les retransmissions dels partits de futbol del Nàstic, i era molt bo allò. perquè era diferent,
passada. Per mi era una passada, Robert, poder estar, doncs, a unir les teves dues passions, no? El futbol, el món de l'esport, i la ràdio. Jo encara estudiava, encara estava a la universitat, a la URB de Tarragona, i compaginava les dues coses, i jo ja em sentia privilegiada i afortunada de poder-ho fer. I, clar, jo deia, vaig a classe, sí, no em vaig saltar ni una classe, o bé, no gaires. Però jo, on jo aprenia les coses, on jo aprenia l'ofici, era la ràdio cada dia, fent el programa i fent el radioestadi els caps de setmana, allí és on s'aprèn.
És que la Danae feia l'Ona Esportiva a Tarragona.
Sí.
Ella porta tota la vida, com ens explica, dedicada al futbol. De petita jugava per diversió en un equip del barri, no? Però la mare no li deixava gaire, no?
No, ma mare deia, et faràs mal. No, que això és de xicotots, no et faràs mal.
Ai, aquestes, els clixés, no?
Sí, els clixés i tant, però era molt futbolera la meva mare, però no perquè jo hi jugués, saps?
Atenció, perquè en aquest estudi de ràdio tenim a Gina, la defensa georgina. Aquí teniu tinc a dues futboleres. Jo no he jugat mai al futbol.
Jo tampoc era gaire bona, t'haig de ser sincera, eh?
Home, no...
Georgina, no, jo no era gens bona.
Tu eres la...
No, però voluntat en tenia.
Tu eres la que havia de defensar que la pilota no entrés a la porteria.
Jo defensava, i corria molt. Ara, no vaig passar de l'última categoria femenina que hi ha a Catalunya, per tant,
ho
passava bé,
és
que
igual,
és el que importa. Sí.
Clar que sí.
Jo la Georgina la veig més de guardameta, de portera, sí? Parant els gols i els embats d'alguns que sempre intenten posar la pilota on no toca.
Ah, molt bé.
La Danae va començar retransmetent futbol a la ràdio del barri, a Tarragona,
a
no?
A Ràdio Sant Pere i Sant Pau, sí, la ràdio de barri, realment una ràdio molt petita, però que feia els partits del Nàstic, i una colla d'amics em van dir, sabien que m'agradava el futbol, vols venir? I vaig dir, i tant, abans de començar la universitat, quan tenia 17 anys. I allà va començar tot, començar en una ràdio, jo sempre ho recomano, a vegades em diuen, tu què recomanaries? Doncs que quan abans millor et posis en un mitjà local, el més proper que tinguis, i facis de periodista.
Soc absolutament defensor
en la mesura del que puguis, exacte. A la facultat t'ensenyaran moltes coses, però no l'ofici, no? Com es fa. I doncs això, per mi va ser la clau. I allà comences a conèixer la resta de periodistes, la resta de gent d'aquest món, et comencen a conèixer, si resulta que fas les coses bé, tens bona actitud, tal, doncs et comencen a donar oportunitats, que és el que em va passar a mi, no?
I a la Danae li han anat donant oportunitats, mai li han deixat de ploure les oportunitats, fins que fa unes setmanes li ha arribat l'oportunitat de la seva vida. Danae, en les darreres setmanes s'ha convertit en notícia per una cosa que, vaja, ja no hauria de ser notícia el 2019, al segle XXI, i és que ella s'ha convertit en la primera dona que narra per televisió un partit de la Lliga a nivell nacional, a nivell estatal. Aquesta fita, que és única en el periodisme del nostre país, es va produir durant l'emissió del partit que enfrontava l'Atlètic de Madrid contra el Sevilla a l'estadi Wanda Metropolitano, a Madrid. Què tal l'experiència, Danae?
Meravellosa. Molt bé, va anar molt bé. La veritat és que, lògicament, hi havia nervis propis del que fa una cosa per primera vegada, no? I amb la responsabilitat que té, pel nivell de partit que era, per l'audiència potencial que tenia.
Perquè i... l'audiència quina era, potencial?
No, el número...
45 milions de persones.
No, menys. El número no te'l sé dir, però al final és un partit de primera divisió que es retransmetia a tot l'estat, com deies, a la Liga TV, que és el servei que hi ha als bars i restaurants de tot Espanya per veure la Liga, i molt contenta perquè va sortir molt bé, perquè, ostres, tu tens aquella responsabilitat i aquells nervis, dius, jo porto mesos preparant-me, però pot sortir malament, et poden passar coses, i va sortir tot molt bé, i fins i tot puc dir que vaig gaudir en alguna estona, al principi no, al principi tensió, allò al coll agarrotat, a la mitja part tenia un dolor al coll que no vegis, però a l'acabar sí que vaig començar a gaudir-ne i crec que es va notar més en la transmissió. Estava molt ben acompanyada d'Alberto Jogo, un dels millors comentaristes a tot l'estat de futbol, i doncs no podia sortir malament.
Georgina, tu t'atreviries alguna vegada a retransmetre un partit de futbol? Ho has practicat a casa?
No ho he practicat i no sé si m'atreviria.
No, Georgina,
per què
no?
És complicat, eh?
Mira, jo crec que el que ha passat fins ara és que hi ha hagut moltes dones que no s'han atrevit, que no s'han plantejat. Dones periodistes que els agrada el futbol, que dominen, que saben tot el que han de saber, i que no s'han plantejat narrar partits perquè quan no hi ha cap referent, quan no hi ha ningú que ho hagi fet, realment costa plantejar-s'ho. Dius, sembla realment un terreny vetat a les dones, no? Però potser ens ha faltat valentia fer aquest pas endavant de dir, i per què no?
Potser és que els directius de les empreses de comunicació tampoc han estat gaire hàbils a l'hora de veure-ho.
Lògicament, però cap directiu pot anar a una dona i obligar-la a dir, no, jo vull que narris. Si aquesta persona no se sent preparada o no se sent disposada a fer-ho, a arriscar-se, perquè és un risc, perquè sabem, jo d'entrada sé, jo els inputs que he rebut després del primer partit són molt positius, però jo sé que trobaré gent que només pel fet del to de veu, que és més agut, lògicament, que el d'un home, hi haurà gent que li molestarà que una dona narri perquè, ui, és que tiene voz de pito.
Doncs llavors tenen un petit problema, un petit gran problema.
Clar.
A banda de la vivència personal i de lo xulo que ha estat per a tu com a professional, com a persona, sentir-te part de la notícia també ha de ser una mica
estrany,
fort, eh?
Ha estat una mica estrany, Robert. Sí, perquè és allò de dir, ostres, està bé que sigui notícia, no? Perquè és un fet rellevant en el meu àmbit, ho és, no? Però, no sé, ma mare, que és infermera, em deia, anem a veure, no has descobert la vacuna contra el càncer, no? És a dir, posem-ho tot en el seu pla just, no? Llavors, et fa il·lusió, però per altra banda dius, tant de bo això no fos notícia, o tant de bo, val, ha sortit la notícia i d'aquí a 10 anys ens enriguem, no? I diguem, ostres, és que ara ja és normalíssim que hi hagi dones narrant futbol, no? Perquè sí que hi ha moltes dones narrant altres disciplines esportives i en canvi en el futbol no n'hi havia. Llavors, jo crec que això és natural, perquè ja les nenes ja no es veu estrany que juguin a futbol, els pares ja apunten a les nenes a jugar a futbol, ja hi ha equips de futbol femení, el futbol professional, les dones ja poden dedicar-se al futbol professional, tot i que encara estiguin molt lluny de poder viure només del futbol, però això és natural, avancem conforme avança la societat. No?
A vegades avancem, o sigui, l'esport en aquest cas avança molt més lent del que sí, potser avança la societat.
És així.
O viceversa, en segons quins casos, però sí que és veritat que mencionaves això, Danae, el fet que la dona sigui cada cop més protagonista, no només en l'esport, en el futbol i en diferents disciplines, sinó que a més és la que té més victòries en l'esport, no?
És que si repasses i analitzes, com a mínim a l'estat espanyol, el nivell de l'esport femení a les Olimpiades és superior al masculí. Mm-hmm. Hi ha moltes més medalles de dones i encara el tractament mediàtic que reben encara no és igual al dels homes, no? Mm-hmm. Els èxits de la Mireia Belmonte, de l'Ona Carbonell, de la Garbiñe Muguruza, de tantes dones que són referent, si fossin homes, tenim clar que serien, doncs, això, referents totals i absoluts.
De fet, fixa't que han passat aquestes coses últimament, el fet que tu retransmetis un partit de futbol i el fet que una gran cadena de televisió en prime time emeti un partit de futbol femení.
Sí, sí, sí. La gent encara es continua sorprenent i jo crec que, per exemple, Mediapro ja fa temps que aposta pel futbol femení, la Liga Iberdrola, és que és una mica un peix que es mossega la cua, no? Si tu a la gent li ofereixes això en prime time, futbol femení, la gent respon, resulta, i si obres un camp com el Metropolitano on hi caben 60.000 persones, resulta que la gent hi va. Dius, ostres, i s'han sorprès. Dius,
doncs, hi havia aigua en aquesta piscina.
Clar, doncs potser que comencem, clar, a generar, no? Els primers són els clubs els que s'ho han de creure. Mm-hmm. O sigui, el Barça és el primer que s'ha de creure que les seves jugadores han de viatjar en les mateixes condicions que els seus jugadors. Ara surt la notícia que per primera vegada es vendrà la samarreta del Barça femení a les mateixes condicions, a la botiga del Barça, que la del masculí.
El 2019, eh?
Compte, és que és notícia,
el 2019. El cas és que el futbol femení és protagonista de la nostra societat en una Europa en la que hi ha altres democràcies, altres països, que van molt més avançats que nosaltres en aquest sentit. No només en el fet de que dones retransmetin partits de futbol, sinó també en el fet de que les dones siguin molt protagonistes als camps, no només amb l'entrada, amb el tiquet de l'entrada, que és molt venut, sinó també en l'audiència que hi ha a la televisió.
Sí, sí. Per exemple, això en els països nòrdics ens porten bastant avantatge. A Noruega, el número de jugadores des d'edats infantils tal, és una barbaritat. Per això Noruega és campiona del món femení, per exemple. La Xuxina
és molt fan de Noruega.
Sí, també.
Té molts amics a
Noruega. Del futbol i de Noruega. Potser perquè van una mica de la mà.
De la mà, sí.
I no és casualitat que la seva líder, la Ada Hegerberg, la futbolista que té la pilota d'or actualment, s'hagi negat a anar al Mundial, que ha estat realment una notícia impactant, per reclamar que cobrin el mateix els homes que les dones, per reclamar, sobretot, que tinguin les mateixes condicions. No va al Mundial com a protesta en aquest sentit. És realment una senyal i una mostra de que encara estem molt lluny. A Estats Units fa pocs dos mesos denuncien les jugadores de l'equip femení que han guanyat 3 mundials i l'equip masculí no passa de vuitens de final pràcticament mai, doncs les jugadores han denunciat la federació per tracte discriminatori perquè cobren molt menys i són molt més exitoses. Dius, però per favor.
Això és la base d'aquesta societat malauradament a la que vivim. Les dones segueixen sent pitjor pagades que els homes en molts àmbits del mercat laboral
I
segueixen sent tractades de manera discriminatòria. Però per sort el futbol cada cop i l'esport cada cop és més cosa de dones. I posem-nos d'entrada en el que fa referència a la presència de les dones en el periodisme esportiu, que tu mencionaves fa un moment. Cada cop sou més les noies que us veiem en els camps de futbol, al terreny de joc, en els voltants, allò que es diu, com es diu, en l'argot esportiu?
Com li vulguis dir, Robert, a què et refereixes exactament?
És a dir, els que fan ambient abans del partit, els que no retransmeten, no? Els que estan explicant com està l'ambient, no?
Sí.
I l'inalàmbric, vaja, l'inalàmbric de tota la vida.
Sí.
I després les que també estan en els platós de televisió, no només explicant les notícies que fan referència al futbol, sinó també a les tertúlies esportives, que això m'interessa molt.
Sí, encara costa, però cada vegada més.
Que una dona pugui donar una opinió i ser escoltada.
Sí, encara costa, encara costa, Robert. Sembla que a les dones encara se'ns està relegant a un paper, doncs això, davant de càmera, no? Presentar, sempre fer funcions d'aquelles que sembla que l'aspecte físic tingui un valor refegit i llavors sí que puguis fer aquestes funcions, no? El mèrit d'això, de que comencem a ser narradores, és que es valora la nostra feina sense interessar el nostre aspecte físic, no? Això en tele és especialment difícil,
ara
no?
Ara dir-te això, que tu fas tele al cap i a la fi.
Clar, és
i la tele és molt
difícil.
Cruel en això.
Molt, perquè n'hi ha algunes que arriben allà segurament ajudades per un físic i n'hi ha d'altres que no. N'hi ha d'altres que hem hagut de picar pedra i que hem hagut de demostrar els nostres coneixements i la nostra professionalitat per poder ser allà, no? Llavors, cada vegada hi ha més dones, com dius tu, que poden opinar de futbol. Encara n'hi ha moltes que no han tingut l'oportunitat. Vull dir, o has de ser exfutbolista o exentrenadora, com el cas de la Natàlia Arroyo, que és la nostra, que és entrenadora i que és la que més en sap, o si no, periodista i ja portar no sé quants anys fent dedicant-hi, no? En canvi, doncs hi ha molts homes periodistes que ja tenen l'opció així, doncs molt més, de manera molt més fàcil, més senzilla. Bé, jo crec que també estem avançant, però encara queda, encara no has vist mai una tertúlia que sigui tota de dones. Mm. I si l'has vist, és per allò de les quotes, allò, ara avui anem a fer el dia
avui,
de tots
dones. Avui, que és especial, ho farem.
Clar, doncs no.
En aquest país, per exemple, hi ha grans noms del periodisme esportiu que jo a vegades penso, no només que aquelles figures amb experiència, amb solera al nostre país, que se les ha relegat en molts casos, parlo d'homes i de dones, però en aquest cas anem a les dones. Recordo Olga Viza, recordo Maria Escario,
sí,
Paloma del Río, referents del periodisme esportiu.
Són referents totals. Clar, potser s'han anat fent grans i ja no han pogut fer seguint aquest paper davant de càmera i llavors queden com a relegades, no?
Que és una cosa que amb els homes no passa.
Amb els homes no
passa. Per homes, fer-te gran no vol dir quedar fora de càmera, que en el cas de les dones moltes vegades sí.
Potser l'excepció és la Paloma del Río, que continua fent narracions d'aquelles que et posen els pèls de punta,
sí, sí,
no?
Als Jocs Olímpics. Les Olimpíades, amb Paloma del Río.
És meravellós. Algun dia m'ha escrit la Paloma del Río per una mica, no sé, comentar les coses i és una persona adorable, però lògicament ha passat. Amb aquestes dones que són referents, les hem anat veient, les hem anat perdent, no?, una mica de vista, doncs per això. Em recorda una mica el tema de les actrius de Hollywood, no?, que quan es van fent grans van perdent papers i ja no les truquen tant.
O fan sempre el paper d'àvia.
Sí, clar. Papers,
el mateix paper.
Sí. Llavors, clar, jo crec que estem... És una mica el nostre deure també canviar això, no? Que, a veure, jo no pretenc seguir presentant programes molts anys, perquè no és el meu interès, però que sé que em vindrà una altra més jove, més maca, no sé si més preparada o no, llavors la posaran amb ella. Però que les dones... un cop passem aquesta etapa, puguem agafar papers de responsabilitat. Per què no hi ha dones dirigint redaccions esportives? Ni de diaris, ni de teles, ni de ràdios. Per què no hi ha dones fent els programes nocturns de referència esportius? Doncs jo crec que ara ja aspirem a això.
Atenció, que Danae Boronat un dia podria tornar a Onda Cero a presentar el programa esportiu de matinada.
Tant de bo.
M'encantaria perquè tant la Danae com la resta de... de periodistes.
El meu caixer no és el de la Morena, tranquil.
No, doncs el podem pagar. Si hem pagat el de la Morena, podem pagar el de la Danae Boronat, perquè la Danae i la resta de dones d'aquest país, no només periodistes esportives, totes són imparables. You don't know me, I don't know you, that's what we tell ourselves inside of a little never love again. You don't know me, I don't know you, that's what it's gonna be if you let yourself get in the way of what the child inside you says. And if you had another bad romance, give it another go, it could be proof. Oh, wouldn't you like to know? Això el canta la Conchita Wurst i diu "We are unstoppables", som imparables, sí, sou imparables les noies en tots els àmbits de la vida, eh?
Però ens hem de creure,
sí, sí,
Robert?
Sí, sí.
Jo crec que...
I saps què passa? El bo que teniu en els darrers temps, en la nostra societat i en totes, jo crec, és que això de la sororitat us ho creieu de debò.
Ha de ser així, però perquè estem preparades, perquè tenim capacitat de fer-ho, no? Però encara, jo encara noto que encara falta, que allò de dir, no, jo estic aquí, jo estic tan preparada com aquest que s'asseu al meu costat. Encara hi ha noies que necessiten una empenta, que no, saps? Que tenen por. Això, el que diran, a posar-se dins un món d'homes. Jo ho veig i ho sento així. Vull dir que encara és necessari fer aquesta feina de creure'ns-ho. Sí, sí, de dir nosaltres ja som tan capaços com ells i hem de tenir les mateixes oportunitats, no més, sinó les mateixes.
Això és la igualtat.
Això es comença gràcies a coses com aquesta, començar a narrar un partit de futbol. No sé si en vindran més o no, però...
Sí, sí, sí. Sí, 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 ja ho podem explicar. De fet, aquest divendres comença el Mundial Femení de Futbol i sí, sí, la Sara Jiménez i jo estarem narrant partits en aquest Mundial que es farà aquí a França durant un mes i, doncs, un repte, sens dubte, però és que és un Mundial de Futbol i ens fa molta il·lusió, la veritat. I bé, és una demostració que ja creuen en nosaltres, ja hi ha una aposta ferma perquè ens anem, perquè es vagi normalitzant això. Que la dona pugui narrar futbol.
Que la dona faci el que li doni la gana.
Exacte.
I ho pot fer tot i ho pot fer tant o més bé que els homes. I la igualtat és això, que puguem treballar, viure, actuar i manifestar-nos d'igual manera i que se'n sigui considerats d'igual manera, homes i dones, dones i homes, perquè som al cap i a la fi iguals. Hauríem de ser iguals, però com que no ho som, és notícia que una dona narri un Mundial de Futbol, senyores i senyors. O sigui, no és només que unes dones juguin un Mundial de Futbol, sinó que unes dones narren uns partits el que juguen dones.
És que dius...
El 2019.
El nostre objectiu, jo ho vaig pensar fa mesos, vaig dir, ostres, hi ha un Mundial de Futbol femení i ho narraran tot homes? I ho vaig pensar, ostres, ja està bé, no? I ho vaig pensar, per què no una dona? I no és... En realitat, l'objectiu no ha de ser són dones o narren dones, no, l'objectiu ha de ser narrar els millors partits, els d'homes, els de dones, els que siguin, no? Però jo vaig pensar, ostres, quin gran moment, per fi el futbol femení té la repercussió i el seguiment, o comença a tenir la repercussió i el seguiment que mereix, no? Llavors dius, anem a fer alguna passa més, anem a seguir avançant. Si les dones ja juguen un futbol d'elit, si ja estan, doncs això, comencen a ser referents, les nenes comencen a saber qui és l'Alexia Putellas o la Sandra Paños, doncs com no hi ha d'haver, que la comunicació també s'adapti a això, i ha de començar a haver dones que ho expliquin en primera persona, no?
I afortunadament, en la comunicació, la dona ja no és un florero, com era...
Encara, Robert, això costa molt. I el que anava, mira, t'anava a dir precisament això, que encara hi ha dones que no es fan valdre, saps? Que hi ha dones que accepten rols secundaris i que elles mateixes no se n'adonen, que les estan menyspreant, i ho accepten. Clar, jo mateixa he hagut de dir, no, jo això no ho faré, perquè m'estàs menyspreant, perquè jo no aniré a aquest programa ni a llegir missatges ni a fer de florero d'aquest senyor, no. O estic al mateix nivell o jo això no ho faré. Però clar, hi ha hagut dones que no, només per aprofitar l'oportunitat, no sé, de sortir a la tele, de fer alguna cosa, doncs ho han acceptat. I aquestes dones ens fan molt mal. Ens fan molt mal, sense voler, eh? Jo ho respecto tot. Però tu t'has de fer valdre, tu has de marcar la posició. Si no ho fas tu, qui ho farà? Qui ho farà per tu? Ningú.
Ningú podria explicar-ho millor.
En tots els càrrecs de decisió hi ha homes. I malauradament hi ha homes que són molt sensibles i que ens valoren igual que les dones, que els homes, però la majoria dels casos, doncs no.
En un país, a Espanya, encara molt ple de testosterona,
molt,
el que li falta...
De prejudicis, de... Vaja, és que,
sí, sí.
És que estem molt lluny. A nosaltres ens sembla que no, però quan passen coses així te n'adones, no? Reps missatges, comentaris de gent que dius, ostres, ens queda moltíssim encara.
I tant, molt. I tant, malauradament. Escolta'm, la Danae Boronat, abans de... quan es prepara els partits de futbol que narra i que narrarà, què berena?
Qualsevol cosa que tingui xocolata.
Ja són dos.
Una mica d'energia.
Sí.
Et regalarem una pilota de xocolata amb el teu nom, Danae.
Oh, quina meravella. Sí, sí.
Danae Boronat, gràcies per venir a la brúixola.
Gràcies per convidar-me.
Per posar sobre la taula aquest testimoni tan, tan valuós. Gràcies per ser com ets.
Ai.
I que segueixin els èxits, que segueixis obrint camins per a moltes, trencant sostres de vidre i que...
De formigó, de aquest sostre, de formigó armado.
Sí, no? Gairebé, gairebé. Però elles són fortes i dures i ho aconsegueixen. Gràcies, Danae.
Gràcies a tu.
Seguim a la brúixola.